Bon dia. Una quinzena de restaurants a l'Alta Garrotxa s'uneixen a la campanya de Ramats a Foc.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El projecte neix a Comarques Gironines com amb prova pilot el 2016 i al cap de 3 anys es comença a estendre a tot Catalunya, on és ara. Ja hi ha més de 100 ramaders que formen part de la xarxa. I a l'Alta Garrotxa, òbviament, és un territori amb una gran massa forestal, que fa molt temps que no hi ha cap foc, que hi ha hagut un abandonament agrari forestal i, per tant, és molt, té un alt risc d'incendi i hi ha pocs ramaders i ramaderes i, per tant, és un dels llocs on tenim moltes ganes i ja fa temps que hi treballem.
Acabem d'escoltar la tècnica de Ramats a Foc, Emma Soy, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Es tracta d'una iniciativa, com ara escoltàvem, que ofereix plats elaborats amb productes de ramaders i ramaderes que protegeixen el bosc a través de la pastura. Durant el mes de juny s'hi podran tastar plats elaborats amb carns i làctics procedents de xais, cabrits, poltres i vedells de diferents ramats. Es tracta d'uns grups d'animals que contribueixen a reduir el risc d'incendis forestals arreu del territori. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 30 de maig de 2025.
El dia en 4 minuts.
La piscina municipal d'Olot obre aquest dissabte amb millores. Normalment l'obertura es feia per Sant Joan, però en els últims temps les altes temperatures han fet necessari avançar-ho. Pep Companys deixa la presidència d'Esquerra Republicana a la Garrotxa i Blanca Roca n'agafarà el seu relleu. Companys ho ha anunciat aquest dijous. Ha estat a prop d'una dècada liderant el projecte d'Esquerra a la Garrotxa i alguns anys també ho ha compaginat amb l'alcaldia de Santa Pau. Les dones són les més susceptibles a malalties com l'esclerosi múltiple. Ho ha dit el neuròleg i gerent de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramió i Torrentà. Precisament avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. S'estrena el documental Memòries de, que recull la trajectòria de l'Institut La Garrotxa. Aquest metratge es projectarà de forma gratuïta el proper dimarts a les 6 de la tarda als cinemes d'Olot. En esports, el Club Escola de Futbol Bos de Tosca buscarà la remuntada contra el Fornells per passar la gran final. Per altra banda, a quarta catalana, el Sant Pere Màrtir rebrà la Vall d'en Bas amb un 2-3 a favor de l'anada. La tornada de les semifinals per pujar a tercera i en el cas de l'Hostoles buscarà la victòria al Camp del Camós. També parlarem dels 400 esportistes que recorreran la zona d'Argelaguer i Sant Jaume de Llierca en una nova edició de l'Espardenyada. El recorregut és una de les novetats d'aquest any. N'hi haurà dos, un de 16 quilòmetres i l'altre de 8. I tancarem aquest informatiu de divendres amb la contraportada dedicada a un carmelita del convent del Carme d'Olot que va viure de ben a prop l'elecció del Papa Lleó XIV. És el prior del convent Pare Jordi Maria Gil, qui estava a Roma fent una trobada internacional de carmelites.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Òmnium assegura que el 60% dels sol·licitants de l'amnistia ja no tenen cap causa oberta. La sindicatura de l'entitat denuncia boicot judicial, però ja hi ha més ciutadans que policies beneficiats per la llei d'amnistia. Trànsit demana molta prudència al volant davant la previsió d'alta mobilitat per la Fórmula 1 a Montmeló i els desplaçaments al litoral. El Servei Català de Trànsit ha plantejat el cap de setmana com el d'una operació especial i preveu que la via més problemàtica sigui l'autopista AP7. Girona doble els serveis de recollida d'escombraries i farà una nova modificació de contracte amb canvis a gran escala. L'Ajuntament interposarà una segona sanció a l'empresa Girona Més Neta per incompliments. El Parc Natural del Cap de Creus començarà a aplicar aquest estiu les limitacions de motos d'aigua i empreses de busseig. Provaran un sistema de videovigilància amb intel·ligència artificial per controlar que es compleixi aquesta normativa. En la pàgina internacional, caos a Gaza en el repartiment d'ajuda per l'entitat impulsada per Israel i els Estats Units. El govern israelià aprova la construcció de 22 nous assentaments a Cisjordània per impedir la creació d'un estat palestí. I cadena perpètua per a una dona sud-africana per vendre la seva filla. La menor de 6 anys va desaparèixer al febrer del 2024 a Ciutat del Cap i encara no ha estat localitzada.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la calor, potser demà també, però especialment aquesta tarda arribarà al seu màxim. Arribarem a temperatura màxima de 30, 33 o 34 graus. Molta, molta calor. Aquesta matinada ja ens ha sorprès alguna temperatura mínima. A Portbou, 24 de mínima. A zones altes de Cadiretes, a les Gavarres, 23 de mínima. Són temperatures de plena canícula, pràcticament donada de calor. I bé, s'ha baixat a les Fondalades, 14 a Vic i a Olot, 11 en el cas d'Olost, al Lluçanès, 12 a Planoles, 10 a Camprodon, temperatures no gaire baixes, tampoc a Cerdanya, 9, 10 a Puigcerdà, per exemple. Bé, ja diem que farà molta calor, sol, 4 cúmuls a la tarda al Pirineu i avui no preveiem cap tempesta aquest divendres, sobretot marcat per les altíssimes temperatures. A Lleida poden arribar cap als 36-37, pendents que pugui caure un rècord, però sembla que les comarques gironines no seria una calor rècord comparat amb l'any 2022, el maig del 22, justament el dia 22 vam tenir una onada de calor excepcional. Bé, cap de setmana amb tempestes, atenció, perquè farà calor, encara molta calor, però baixa un grau o dos la temperatura, ho notarem una mica més diumenge, i bé, doncs seguirem amb temperatures per sobre 30-32 de dia, però a les tardes amb tempestes. Tempestes dissabte que podrien ser localment intenses entre el Ripollès, la Cerdanya, poden arribar també a la Garrotxa, Osona de cara al vespre, localment amb pedra o calamarsa. Alguna tronada pot ser forta, venim de molta calor i són tempestes típiques d'estiu, llamps i trons, i alguna pedregada. Poden caure més de 20 o 30 litres per metre quadrat, en general entre 5 i 10 litres. I diumenge sol i calor, però les tempestes que es poden presentar no serien tan intenses al Pirineu Oriental i Prepirineu. Bé, sembla doncs que els ruixats i les tronades es poden presentar els propers dies. De fet, avui algun xàfec pot caure entre el Ripollès i la Cerdanya.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 30 de maig de 2025 en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de la quinzena de restaurants de l'Alta Garrotxa i també dels seus voltants que s'uneixen a la campanya de Ramats de Foc. Es tracta d'una iniciativa que ofereix plats elaborats amb productes de ramaders i ramaderes que protegeixen el bosc a través de la pastura. Durant el mes de juny s'hi podran tastar plats elaborats amb cards i làctics procedents de xais, cabrits, poltres i vedells de diferents ramats. Es tracten d'uns grups d'animals que contribueixen a reduir el risc d'incendi forestal arreu del territori.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Aquest dijous a la Garrotxa els termòmetres van arribar per primera vegada aquest 2025 a temperatures molt properes als 30 graus. Encara en època de primavera, la calor ja és protagonista i arriba precisament al temps on el risc d'incendi agafa protagonisme. L'Alta Garrotxa és una de les zones on s'ha d'anar més en compte, ja que per extensió forestal és una de les més àmplies del nostre entorn natural. En aquesta línia, durant aquest mes de juny, que comença diumenge, una quinzena de restaurants a l'Alta Garrotxa oferiran plats elaborats i productes de ramaders i ramaderes que protegeixen el bosc a través de la pastura. S'emmarca en una campanya de Ramats de Foc, un projecte impulsat per la Fundació Pau Costa que va néixer l'any 2016. La tècnica de Ramats de Foc, Emma Soy, explica per què s'escull l'Alta Garrotxa per fer aquesta campanya.
El projecte neix a comarques gironines com amb prova pilot el 2016 i al cap de 3 anys es comença a extendre a tot Catalunya, on és ara. Hi ha més de 100 ramaders que formen part de la xarxa. I a l'Alta Garrotxa, òbviament, és un territori amb una gran massa forestal, que fa molt temps que no hi ha cap foc, que hi ha hagut un abandonament agrari forestal i, per tant, és molt, té un alt risc d'incendi. I hi ha pocs ramaders i ramaderes i, per tant, és un dels llocs on tenim moltes ganes i ja fa temps que hi treballem.
La presentació de Ramats de Foc a taula, cuina i biodiversitat en 5 sentits es va fer aquest dimecres al migdia a Montagut, on hi van assistir tant ramaders com restauradors. Sobre el paper dels ramaders en aquest projecte en va parlar la presidenta de l'Associació de Ramaders de la Vaca de l'Albera, Marta Carola.
En un projecte on participen molts ramaders. Llavors, d'una banda, doncs, aconsegueixen això, doncs, mantenir els boscos nets a través dels ramats, no? Ajudant a tots els ramaders, i d'altra, doncs, promocionen tots els productes que a nosaltres a vegades ens és difícil fer arribar al públic perquè anem fins aquí de feina.
Per la banda dels restauradors, un dels participants en la campanya, Jordi Vilabadosa, és el cuiner i propietari de Can Japet de 7 cases i destaca el valor que té la feina dels ramaders i la qualitat del seu producte.
Una mica també és la filosofia del nostre restaurant, que és oferir producte de proximitat i ecològic, i per tant, quan vàrem ser coneixedors d'aquest projecte, doncs vam pensar, home, doncs, ja ens hi encaixa perfectament, perquè és el que, en definitiva, el que estem treballant nosaltres.
Durant la campanya que es farà aquest mes de juny hi participaran un total de 15 restaurants de l'Alta Garrotxa, però també del Ripollès i de la comarca d'Osona. A banda, s'obtindran productes gràcies a 13 ramaders i ramaderes ubicats especialment a l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa. Tots ells es poden consultar al detall al web ramatsdefoc.org.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes i ho fem amb una notícia ben fresca davant aquesta calor d'aquests darrers dies a casa nostra, i és que la piscina municipal obrirà demà i ho farà millores. Normalment, ho recordaran bé, l'obertura es feia per Sant Joan, però les altes temperatures dels últims temps han fet necessari avançar aquesta data. Durant els últims mesos, precisament referent a aquestes millores, han arreglat el terra d'una de les piscines perquè tenia pèrdues d'aigua. Ens en dona més detalls en Néstor Carvajal.
El consistori avança l'obertura de la piscina municipal un mes abans de l'habitual. A partir d'aquest dissabte, tothom qui vulgui podrà fer-ne ús de les instal·lacions. Les altes temperatures recurrents han influenciat l'avançament de l'obertura, tal com explica el regidor de Serveis Urbans i Esports, Aniol Sayabona.
Doncs hi ha gent gran que té ganes, el temps acompanya, de començar a utilitzar aquesta instal·lació, i per tant, doncs, des de fa uns anys, amb l'anticipació que tenien aquestes altes temperatures que ens arribaven cada vegada abans, ja es va decidir, recordeu que sempre es feia per Sant Joan, i es va decidir, i diria que aquest ja serà el tercer any, avançar aquesta obertura a principis de juny.
Sayabona també explica en detall quines actuacions s'han fet a les instal·lacions municipals durant l'aturada.
S'ha actuat en unes pèrdues d'aigua que teníem en un vas de compensació, que era molt important poder-la reparar, sobretot també pel funcionament de la instal·lació, però sobretot per l'estalvi d'aigua, és a dir, que no es malgastés aigua en aquesta instal·lació que no utilitza molta. També s'ha refet tota la vorada de la piscina esportiva, s'ha renovat tot el terra de la piscina de clapoteig, aquesta de menys profunditat, i s'ha renovat tot el paviment de la zona d'estada, de la guingueta, aquesta zona d'estada per prendre alguna cosa, s'ha renovat, era de fusta, ara s'ha pavimentat i s'ha deixat en bones condicions per l'obertura.
La piscina municipal romandrà oberta ininterrompudament durant 3 mesos, des de primeres hores del matí fins a les 8 del vespre.
A la pàgina política, Pep Companys deixa la presidència d'Esquerra Republicana a la Garrotxa i Blanca Roca n'agafarà el relleu. Companys ho ha anunciat aquest mateix dijous. Ha estat prop d'una dècada liderant el projecte d'Esquerra a la Garrotxa i alguns anys fins i tot també ho ha compaginat amb l'alcaldia de Santa Santa Pau. Pep Companys admet que el partit està en un moment baix, però assegura que a la Garrotxa hi ha ganes de seguir treballant per aquest projecte. Gerard Puigdemont.
Pep Companys deixa la presidència d'Esquerra Republicana a la Garrotxa. El que havia estat alcalde de Santa Pau ha estat president del 2015 al 2020 i del 2023 al 2025. Ara diu que és moment de deixar el càrrec i donar pas a nova gent.
Tocava, per estatuts del partit, tocava una renovació i jo vaig creure doncs, que era un moment de... Són molts anys i anar-me retirant mica en mica d'aquesta primera línia política. Continuo treballant pel meu partit, perquè el meu compromís és fins al 27, i ajudant en tot el que pugui, però content perquè hi haurà una renovació i per primera vegada hi haurà una presidenta comarcal, que això també em fa especial il·lusió.
La regidora de l'Ajuntament de Ridaura, Blanca Roca, és la persona escollida per agafar el relleu del partit a la comarca. El vicepresident serà Bartomeu Compte, regidor Besalú. Pep Companys diu que amb tots aquests anys ha vist totes les cares de la moneda, dels anys intensos del procés en els quals assegura que la Garrotxa va liderar l'impuls independentista català, però també el gran ascens del partit a nivell nacional, així com el descens dels darrers anys i les conseqüències del Congrés Nacional, que assegura que ha deixat ferides. Sobre la feina feta a la comarca durant aquests anys...
Intentar, doncs, estar a prop de la militància que tens a la comarca, bàsicament, jo penso que és una de les principals coses, no? que ser proper a la militància, intentar organitzar coses per visibilitzar el partit o coses que creguis que poden aportar, i llavors una de les feines que també tenim a la comarca és fer llistes de càrrecs d'eleccions municipals, que és una mica la feina que li tocarà ara aquests propers dos anys.
I sobre l'estat de salut del partit a la comarca?
Podríem estar millor, segurament, com molts. Hem perdut militància, que això ens sap greu, per diferents motius. Gent perquè està cansada i porta molts anys, gent perquè no està d'acord amb les polítiques del partit, gent que està desacord amb seu nacional. Hem perdut, no estem forts com hauríem d'estar o com havíem estat uns anys enrere, però a nivell intern jo penso que amb ganes.
Pep Companys diu que seguirà treballant per Esquerra a la Garrotxa d'alguna manera o altra i explica que ho deixa també per no cremar-se i per tancar bé l'etapa.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Les dones són les més susceptibles a malalties com l'esclerosi múltiple. Ho diu el neuròleg i gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramió i Torrentà. Afegeix que els factors ambientals com l'exposició al sol, la dieta o el tabac tenen més pes que els genètics. Precisament avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa que afecta el cervell i medul·la espinal. Es pot desenvolupar de diferents formes i cadascú pot tenir la seva versió de la malaltia. El director mèdic i neuròleg de l'Hospital d'Olot, Lluís Ramió i Torrentà, explica que se la coneix com la malaltia de les mil cares i afegeix que fins fa molt poc no hi havia molts tractaments per ella.
Com que no teníem cap eina terapèutica que el que diem modifiqués la història natural de la malaltia, que vol dir deixar veure com evoluciona la pròpia malaltia sense posar-hi cap tractament, perquè en aquell moment no en teníem, la forma, el debut podia ser diferent, però l'evolució arribava a un punt que era molt comú en tothom. No? I és una malaltia, malauradament, és una malaltia crònica, no? És una malaltia neurodegenerativa i inflamatòria, que no té un tractament curatiu.
Encara no se sap la causa concreta d'aquesta patologia, tot i que es coneixen factors relacionats amb aquesta. Els components ambientals tenen més pes que els genètics, com pot ser viure lluny de l'equador i una mancança d'exposició solar, que redueix la nostra vitamina D, una dieta rica en sal, glucosa i hidrats de carboni, o fumar tabac. Ramió i Torrentà també destaca que les dones són més propenses a patir la malaltia.
És una malaltia que, com totes les malalties autoimmunes, afecta més a dones que a homes. Amb l'esclerosi múltiple, per cada home que es diagnostica de la malaltia, tenim entre 2 i 3 dones diagnosticades. I això també està relacionat amb la vitamina D i amb factors hormonals. Que els factors hormonals també sabem, no, que tenen un paper en el nostre sistema de defenses.
A l'estat espanyol, 150 de 100.000 habitants pateixen una esclerosi múltiple. Avui, 30 de maig, és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una jornada per conscienciar a la població d'aquesta complexa malaltia.
Abans dels esports parlem d'educació i de l'estrena del documental Memòries de, que recull la trajectòria de l'Institut La Garrotxa. Aquest metratge es projectarà de forma gratuïta el proper dimarts a partir de les 6 de la tarda als cinemes Olot. L'audiovisual, realitzat per Zeba Produccions, recorre el pas del temps durant aquests 50 anys d'història del centre Garrotxí, amb entrevistes al professorat que n'ha format part.
El dimarts vinent s'estrenarà el documental en homenatge als 50 anys d'història de l'Institut La Garrotxa. S'inclou a la sèrie Memòries de, que produeix l'Ajuntament d'Olot amb l'objectiu de mantenir la memòria històrica de la ciutat. Parla la directora de l'Institut, Elisabet Regí.
Hem considerat que era important tenir un recordatori de tot el que ha significat el Garrotxa durant aquests 50 anys, no? Tant per la comarca com per la ciutat d'Olot i totes les persones que han ajudat a que el Garrotxa fos important.
El metratge ha estat realitzat per Zeba Produccions. La membre de la productora, Eva Bujons, explica que no ha sigut fàcil condensar tot el material dins de la durada del documental.
Explica una mica la història al llarg d'aquests 50 anys, el que hem pogut explicar, perquè és un documental de 40 minuts en el que hem hagut de posar-hi una mica, fer-hi creure tot el que ha passat a l'institut i tot el que han hagut d'anar fent, que ha fet moltes coses i al final en un documental de 40 minuts és això, no? I fem quebre el que podem, tant com de material també, de contingut audiovisual, que al final en tenen moltíssim i hem hagut de triar, allò que més ens encaixava en tot el que es parlava.
L'Institut La Garrotxa ha esdevingut un centre de referència. Va rebre la medalla de la ciutat d'Olot, coincidint amb el 50è aniversari, tal com explica el regidor d'Educació i Cultura, Josep Quintana.
Amb aquest motiu vam entregar la medalla a la ciutat, tant a l'Institut com a tothom que fa formació professional. Ells també ho estan celebrant i ho han celebrat, i em semblava que tocava encarregar aquest documental perquè aquesta constància d'aquests 50 anys. El documental l'estrenarem als cines Olot i llavors es podrà veure també per Olot Televisió, perquè tothom, que moltíssima gent que ha passat per aquí, ho pugui recordar.
L'estrena al cine Olot serà a les 6 de la tarda amb l'entrada gratuïta.
Moment dels esports i com sempre ho fem amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
El Club Escola de Futbol Bos de Tosca buscarà la remuntada contra el Fornells per passar a la gran final del play-off d'ascens a Primera Catalana. Per altra banda, el play-off de quarta a tercera, el Sant Pere Màrtir rebrà la Vall d'en Bas en la tornada de la semifinal, amb avantatge per 2-3 per als del Pic del Bac. I l'Hostoles, que va empatar 0 a l'anada, buscarà la victòria al camp del Camós per passar de ronda i també competir en aquesta final del play-off d'ascens a la tercera catalana. Ens ho explica tot plegat l'Aniol Puigvert.
Hola, Bos de Tosca, que arriba a la cita d'aquest dissabte amb l'objectiu de guanyar el partit per més d'un gol i classificar-se per la gran final. L'equip rebrà el Fornells en la tornada de les semifinals per pujar a Primera Catalana, després de perdre per la mínima el camp gironí, un gol a les acaballes del partit a càrrec de Bernat Linares. Els grocs jugaran a casa davant la seva gent, un al·licient més per intentar aconseguir remuntar el partit i celebrar el pas a la gran final. L'entrenador del Bos de Tosca, Fran Dorca, fa la prèvia del partit d'aquest cap de setmana.
Pues amb la mateixa il·lusió que abans de començar. Sabíem que eren 180 minuts i que poden ser 210, i això amb la mateixa il·lusió aquí a casa, que hem set molt forts aquest any. Segur que el camp està ple perquè vindrà molta i molta gent, n'estic convençut, i els jugadors estan motivats, estan amb ganes de que arribi dissabte, i la veritat és que estic molt il·lusionat perquè segur que fem un bon partit i ens emportem un bon resultat i l'eliminatòria.
L'altre partit de les semifinals és l'Sporting Vidrerenca Porqueres, que va acabar amb empat a 0 i, per tant, tot es decidirà a Mianigas. Precisament aquest camp viurà dues tornades de play-off, ja que la promoció d'ascens de quarta a tercera també jugarà la tornada del partit entre el Camós i l'Hostoles. Un partit que la Garrotxa va acabar amb empat a 0 gols i que es decidirà, per tant, al Pla de l'Estany. Els dos altres garrotxins que jugaran el pas de la gran final són el Sant Pere Martí i la Vall d'en Bas, i és que la primera semifinal va ser un partit emocionant, que va acabar amb 2-3 per als lutins i on va acabar amb 3 expulsions i un bon grapat de targetes. Ara, la tornada al camp del Sant Pere Martí, on buscaran mantenir aquest marcador o bé ampliar-lo. A quarta, les tornades del play-off seran a la següent hora, que Mossos-Toles jugaran a les 5 de la tarda a Mianigas i el Sant Pere Martí contra la Vall d'en Bas jugarà una hora més tard al Pic del Bac, en la fase de promoció d'ascens. A primera catalana, el Bosc de Tosca rebrà el Fornells a 4:45 de la tarda.
Una tarda de dissabte que ens espera demà plena de futbol garrotxí i, evidentment, des d'aquí a Ràdio Lot desitjant tota la sort del món als nostres equips, com sempre, ho informarem dels seus resultats a partir de dilluns aquí a l'antena de Ràdio Lot. De futbol amateur, passem a parlar dels 400 esportistes que s'esperen que recorrin la zona d'Argelaguer i Sant Jaume de Llierca en una nova edició de l'Esperdanyà d'aquest cap de setmana. El recorregut és una de les novetats d'aquest any. N'hi haurà dos, un de 16 quilòmetres i un de 8, amb diferents desnivells respectivament. La prova es durà a terme aquest diumenge, amb sortida des del camp de futbol de Sant Jaume de Llierca.
L'Esperdanyà és una d'aquestes curses que s'ha consolidat a la comarca i que tots els corredors tenen marcat en vermell en el seu calendari. Aquest diumenge arriba una nova edició amb diferents novetats, una d'elles el recorregut. Hi haurà un recorregut més llarg d'uns 16 quilòmetres amb uns 550 metres de desnivell i un de més curt de 8 quilòmetres amb uns 200 metres de desnivell. Enguany, però, la novetat és que passaran per la zona d'Argelaguer, el Guilar, la Capella de Santa Magdalena i retornaran cap a Sant Jaume de Llierca. Aquest és un recorregut que no han fet massa i que tenien ganes d'establir. El president de l'Associació Esportiva Els Estellats és Joan Soler.
Existeixen les dues possibilitats, mai ens hem oposat a això. La gent la pot fer també corrent com caminant i pot triar el recorregut de 16 quilòmetres com el de 8. Es pot fer cadascun al seu ritme i a la seva manera. Està pensat per totes les edats, des dels més petits als més grans, i cadascú escolleix la seva dificultat.
En col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la cursa preveu acollir unes 400 persones i és que aquest és l'objectiu de l'entitat organitzadora, el fet de seguir mantenint i consolidant la cursa a la Garrotxa i, per què no, fer-la créixer any rere any. A més, com sempre, té lloc la solidaritat, ja que un euro de les inscripcions es destinarà a un colliga. Soler dona alguns consells per a totes les persones que sigui la primera vegada que la facin.
Disfrutin. Que disfrutin perquè hi ha una organització a darrere on han fet molt bona feina fent aquest manteniment de camins, de trialeres, i oferiran unes grans vistes tant a l'ermita del Guilar com a la de Santa Magdalena.
L'Esperdanyada de Sant Jaume de Llierca 2025 sortirà a les 8 del matí d'aquest diumenge des de la zona esportiva. Els premis per als primers 3 corredors de la cursa masculina i femenina de la llarga són de 80, 60 i 40 euros respectivament. Les inscripcions es podran fer també de forma presencial al mateix dia de l'inici de la cursa.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada d'aquest divendres, la història d'un carmelita del convent del Carme d'Olot que va viure de ben a prop l'elecció del papa Lleó XIV. És el prior del convent, pare Jordi Maria Gil, qui estava a Roma fent una trobada internacional de carmelites. Assegura que va ser un moment especial per ell i el seu ordre religiós. Hem parlat amb ell precisament d'aquesta anècdota tan especial.
La contraportada.
Un dels quatre carmelites del convent del Carme d'Olot va viure el moment de l'elecció del papa de Roma des de ben a prop del Vaticà. El prior del Carme d'Olot, pare Jordi Maria Gil, era una ciutat pròxima a Roma fent una trobada internacional de carmelites quan es va viure aquest moment tan rellevant per una part important de la comunitat cristiana.
Quan ell va ser elegit, varen tenir els carmelites una trobada internacional sobre litúrgia, que ja feia mesos que estava organitzat, i va coincidir amb aquesta realitat tan bonica de l'elecció del papa, de la fumata bianca. I n'estem molt de contents. Veiem amb un signe de gran esperança la figura d'aquest home. Per tant, per mi té doble sentit, perquè ho vaig viure a la mateixa Roma i perquè veig que és un regal per nosaltres tots.
Tot i que pare Jordi Maria Gil no estava al Vaticà, ell i tots els carmelites presents a la trobada van estar pendents de la sortida de la fumata blanca.
Perquè vam tenir la sort que una de les conferències, acabada la mateixa, com que teníem també un equip tècnic que ens ajudava i ells estaven pendents de Roma, perquè estàvem a les afores, un lloc que es diu Sassone, a les afores de Roma. Clar, en el moment, com que teníem una pantalla gran, que va sortir la fumata, clar, llavors ja es va acabar la conferència i vam estar tots pendents, els 80 que eren, perquè eren 80, que ens vam reunir per veure doncs, la fumata bianca i la sortida del papa i la seva primera benedicció.
L'endemà va poder entrar al Vaticà i, tot i que no va poder parlar amb el papa Lleó XIV, el prior del convent del Carme de Gòlgota va poder viure en primera persona l'ambient que respirava a Roma aquells dies. La trobada a la qual va assistir servia per veure diferents realitats de l'orde carmelita arreu del món.
És un estudi sobre la litúrgia i a nivell del carmelitanisme. Llavors, tot el que està redó de la part celebrativa d'Eucaristia, de la celebració de la litúrgia de les hores, de la celebració i el coneixement de tot el que és fer els vots dintre de l'ordre, o sigui, tot allò que té una celebració litúrgica i que té referència a nosaltres, doncs ha sigut un curs molt interessant.
Jordi Maria Gil veu amb bons ulls el nou papa de Roma. Creu que donarà continuïtat a part del camí iniciat pel papa Francesc en l'àmbit històric i espiritual, però a la vegada pensa que ell, com a tota persona, és diferent i aportarà els seus trets i riquesa.
Amb la història de pare Jordi Maria Gil, la seva connexió amb aquesta elecció de fa ja unes setmanes del papa Lleó XIV, tanquem l'informació migdia d'aquest divendres 30 de maig del 2025. Més informació a l'antena de Ràdio Lot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.